5 minuts que passen de les 11. D'aquí una estona tindrem a Cesc Maideu aquí a l'estudi per explicar-nos tot el que ha passat aquest cap de setmana pel que fa a la plana d'esdeveniments negatius. Però abans, avui, en aquest programa, doncs passarà una cosa molt especial. I és que hem enviat a la nostra Olma Giró, la nostra girocleta, amb el nostre cuiner de referència, que toca els dilluns, en Pau Gascó. De fet, els dos tenen un objectiu, que és aconseguir fer una sopa de farigola, ara que s'ha posat tan de moda, o la coneguda també com sopa de timonets. Clar, per fer-ho, els hi hem dit que vagin cap als Caputxins de Sarrià, que allà és on viu Fra Valentí Serra, un amic de bé del programa, i l'encarregat de cuidar l'hort remeier dels Caputxins. Ell també és divulgador, com ja sabeu, del saber caputxí i autor de diverses obres que ens aproximen al coneixement que es té actualment dels productes naturals i les herbes remeieres. Va, no m'enrotllo més. Anem a conèixer com estan ara mateix des dels Caputxins de Sarrià. Molt bon dia, Olma.
Bon dia, Mercè.
Ui, mare meva.
Hola, hola, Mercè.
Hola, Pau. Jo no sé qui està pitjor, si tu o jo, Giró.
Mira, podríem fer una competició, però aquí seguim. Escolta, som a l'hort dels Caputxins de Sarrià.
Sí.
I clar, com has dit, estic molt ben acompanyada. De fet, no podria estar més ben acompanyada. I tinc una persona que ja està anhelant dir alguna cosa per donar-te molts records i molt d'escalf, Mercè Raga. És el senyor Fra Valentí.
No sóc senyor, sóc només un frare, eh?
Ara.
Saludo la Mercè, en Pau i bé, i bona tasca.
Gràcies, Fra.
La Mercè també està una mica encostipada, Fra, què s'ha d'aprendre?
Doncs l'herba del cantó, l'aríssim, herba de Sant Robert.
Bona.
La frigola no va bé per l'encostipat o també?
Abans de constipar-se, perquè és un producte bronquial, però també va bé, sí.
Va bé per tot, no, la frigola?
Antibiòtic natural, el millor que hi ha.
Veu que bé. A veure, som aquí a l'hort, amb en Pau, com dèiem, que de fet porten una bona estona parlant sobre la cuina catalana, la tradicional, d'aprofitament, de la boca, que és tot molt interessant. I al nostre costat, al nostre cantó, tenim una planta de frigola, no, Pau?
Sí, sí, tenim la planta de frigola que justament està tot just començant a florir. Ara fa aquestes floretes petitones, blanques, que són tan maques.
Com ha de ser, per distingir, quina és com ha de ser la planta de frigola per fer una bona sopa de frigola?
Normalment la frigola se sol fer quan està eixuta. Normalment.
És millor fer-la amb farigola seca que amb farigola fresca?
Si se'n té de fresca també es pot fer, però tendeix a ser una mica més amarga l'escudella o la sopa de farigola, que en alguns punts de Catalunya la farigola, com és ara a Manresa, en diem timó.
Clar.
Que el timó és l'arrel de la paraula, que ve del grec, el timón, que era la planta preferida dels grecs, el timó. Mentre que els romans, la planta preferida era la sàlvia. La sàlvia, aquella que ho salva tot, aquella que ho cura tot. I la panacea dels grecs era el timón, el timó, que ja la coneixien com un antibiòtic natural i també com una planta que entrava en la gastronomia perquè ajuda a condimentar nombrosos plats de la cuina mediterrània.
Com hem après quins són els remeis o quines són les virtuts de cada planta? Com ha après la humanitat?
Això per l'experiència quotidiana i per l'observació. En primer lloc, observant els animals, l'actitud dels animals amb les plantes, no? Doncs quan s'infectaven o quan tenien mal de ventre, doncs al veure que els animals anaven a aquella planta i si en menjaven es posaven bé, doncs l'home ho va imitar. I després també per aquest segell especial que Déu Creador ha posat en les plantes, no? Que d'alguna manera ens indiquen per què poden anar bé. Quan els nostres pares, abans de conrear la terra, que menjaven doncs fruites del temps i arrels, doncs en arrencar doncs una pastanaga, i partir-la, doncs allà hi van veure doncs l'iris de l'ull i van intuir que allò doncs devia ser bo doncs per la vista, per exemple, no? O el veure doncs la pulmonària, el girar la fulla i veure, diguéssim, allà un pulmó, devien pensar que seria bo pels pulmons. Hi ha com una mena de llenguatge que el creador ha posat, diguéssim, a la planta, i d'aquesta manera doncs hem entès o hem intuït que allà hi ha doncs alguna cosa, o la piperina, no?, que fa com una vell de serp, i el veure doncs que els animals, quan els picava una serp, s'hi refregaven, doncs van veure que podia ser un contraverí donat per la mateixa naturalesa, no?
L'hem d'aprendre a llegir. Vostè deia, Fra Valentí, que el timó és un antibiòtic natural, però exactament quines propietats té?
Mira, el timó de propietats en té moltíssimes. Primer és això, un protector bronquial. Després és també un antibiòtic natural, ajuda doncs a cicatritzar les ferides i fins i tot té propietats analgèsiques, no?, que treu el dolor. Per exemple, si es fa doncs, una aigua de timó, de farigola, doncs, molt carregada, molt potent, i després amb draps calents i a contrapell es posa les parts adolorides al cos, doncs treu el dolor. Vol dir que té nombroses propietats. I el fet d'introduir-lo a la cuina no és només pel bon gust que dona a les menges, perquè doncs combina amb molt bé amb segons quines espècies o amb segons quins sucs, sinó perquè el fet de ser un antibiòtic natural fa com mena de protector d'estómac. El fet de menjar cada dia sopes de timó de farigola, difícilment doncs tens una daga d'estómac. I per això doncs la gent, sense inicialment ho sabíem, però amb el pas dels anys han perdut la noció de per què es feia aquesta qüestió repetitiva de prendre sopes de farigola. Justament acabo de treure un llibre, que és una primícia que l'he regalat al Pau. És el primer, encara no és a les llibreries, ell ja el té.
A veure, sí, expliquem-ho, perquè això avui estan passant coses molt boniques. De cop i volta ve Fra Valentí amb un llibre, vull dir que no li veiem la portada perquè encara estava presentat.
Encara és el primer, l'exemplar primer de prova, per dir-ho d'alguna manera.
Li has donat el primer exemplar en Pau.
Ja en tindré més, però com que està aquí i jo no el veig cada dia, i com que ell parla d'aquestes coses de passada, doncs mira, farà propaganda del llibre, perquè en tant en parlarà i això ja va bé, no?
Ja va bé.
I en parlarem avui, no? Perquè justament en aquest llibre que parlo força de la cuina d'aprofitament, i un dels grans plats de la cuina d'aprofitament són les sopes de pa, les sopes de farigola, no? Amb el pa sec, doncs se'n feia sopes, no? I fins allà hi ha un adagi que ho diu, no? Doncs qui té pa sec fa sopes, no?
Sí.
Doncs poso una petita recepta, que és la manera de fer les sopes doncs, de pa sec o de farigola, que és molt, molt senzilla, és el plat de la cuina catalana més senzill. El Pau us ho llegirà. Que
sí, ho pot llegir.
Si que té la pàgina a punt, veig que sí.
Sí, però segur, eh? Vull dir, que no ha sortit, sí, cap problema.
No, de cap problema, després ja el fotografiarem el llibre i tot. Que
fotografiarem tot, sí.
Sí, perquè la portada és molt bonica, ja ho veureu.
Com es diu el llibre?
Missa et mensa, secrets de la cuina de convent. És a dir, una mica la missa, la litúrgia, les festes, doncs milloren la gastronomia del refectori, no? Però els dies a cada dia, la mensa, la taula, doncs és molt més sòbria, més humil, i sobretot amb cuina d'aprofitament.
Val, Pau, prepara la teva veu a locutor professional i llegeix-nos un tros, si us plau, amb veu de receptari, eh?
A propòsit del timó farigola, planta molt coneguda i estimada a casa nostra, se sol combinar amb aquelles salses elaborades amb tomàquet puix que ajuda enormement a condimentar el peix i els rostits i, sobretot, és un element imprescindible per cuinar les sopes de farigola. Els antics frares, en tots temps, tant a l'estiu com a l'hivern, feien les sopes de farigola dins d'una cassola de terrissa on, amb aigua de font, hi posaven un pols de sal, un manat de timó de muntanya o bé de serpoll, un parell o tres de llesques de pa de fogassa, tallades ben fines, una tasseta d'oli d'oliva, i a voltes hi afegien encara un parell d'ous a tall de reforç. En resulta una menja molt saludable i gustosa, que refà el cos després del treball quotidià.
Bravo!
Que nois, sí, molt bé!
Sí, una síntesi molt ràpida. Això del serpoll és una variant del timó.
Jo anava dient, tinc ni idea de què és.
El timó de muntanya, que és més curt, és el serpoll, que és un dels millors protectors bronquials que hi ha. Si durant la tardor un assiduament ens pren serpoll, difícilment es constiparà, perquè de manera natural es protegeix doncs, tot el sistema respiratori. És fantàstic.
Mercè, anota't això,
sí,
eh?
Sí,
no, home,
és el secret,
clar,
diguéssim, dels frares i monges per resistir a l'hivern el serpoll.
Veus? Ja en prendrem.
Sí. I això dels ous, en temps doncs, que no fos quaresmal, quan doncs, els almoiners rebien els ous per l'entrevist de Pasqua, es podia reforçar aquest plat de sopes, que és cuina d'aprofitament. Amb el pa sec se'n fan sopes, no es malmet, sinó que és un plat que es reaprofita.
Igualment, recordeu que tenim les sopes escaldades, de farigola són unes, però tenim la sopa d'all, la sopa de ceba, les sopes de pastor, les sopes de menta... O sigui, la sopa d'aprofitament de pa sec és un recurs habitual.
Fran, anava dient que sí, anava fent sí.
És que el pa, que és podem dir que és el do de Déu, no?, que forma part de la pregària quotidiana dels creients, el pa de cada dia, i que simbolitza doncs, tots els aliments, i que fins a l'Eucaristia doncs, es fa de pa, que es torna al cos de Crist, doncs hi ha hagut sempre un gran respecte, i s'aprofitava del tot, del tot, perquè fins i tot doncs, les molles, doncs, si no se'n feien sopes, es posaven doncs, amb...
Per arrebossar.
Per arrebossar. I també doncs, les, per fer les sopes de peix, les sopes de pa torrat, aquest, tot s'aprofitava. Era una cuina realment que és... molt important els nostres dies en què doncs, es va malbaratant tants aliments, es llença tant menjar, sí. Pensar en la nostra antiga tradició, la nostra manera doncs, de procedir, de comportar-nos amb els aliments, entesos com un do de Déu que s'ha, diguéssim, de preservar i d'aprofitar al màxim, té un gran sentit en els nostres dies i lliga molt amb la doctrina pontifícia del Sant Pare Francesc, que ha insistit molt no, en aprofitar el menjar, no? I bueno, aquests plats tan senzills de la nostra cuina en són un exemple.
Escolta, Giró, clar, és que, bueno, primer, Gascó, tu estàs gaudint avui, eh?
Home!
Avui està molt content, en Pau.
Sentint el mestre, Fra Valentí Serra, Déu-n'hi-do, amb tot el que sap.
A més és que estic envoltat de plantes.
Clar,
però,
és que és això que us anava a preguntar.
Avui parlem de farigola, però és que estic acompanyat de ruda, de
romaní, sí.
De camamilla... O sigui, és que aquí estem...
De murtre.
De murtre.
Ja tens la murtre, eh? A tots els claustres de...
Ah, sí! Jo sé què és això, Fra Valentí ens en va donar.
Sí.
I jo em vaig fer infusions i em va anar molt bé.
Clar.
Però ja no en tinc, me'n donarà més.
Sí. Jo crec, Giro, que no has de xerrar gaire avui, eh?
La secada. La murtra està a tots els convents. Fins i tot aquí a prop de Barcelona hi ha el monestir de Sant Jeroni de la murtra. Doncs per què? Doncs estava en un lloc que estava a prop de l'apotecaria, de la farmàcia i de la cuina, perquè és una planta que té una doble funció gastronòmica i remeiera. Remeiera és balsàmica. Per exemple, tot aquest, quan costa de liquar les mucositats, una planta balsàmica, és de la família dels eucaliptus. L'eucaliptus en diem el febrer, que és una planta per treure les febres que ve de...
Oceania.
No és europea, i s'ha adaptat aquí, però no és europea. En canvi, la murta és una planta antiquíssima, i mediterrània, i era la planta que s'usava com a bàlsam no, per expectorar, i durant molts segles, fins pràcticament a Sant Hildegarda, es feia servir també per aromatitzar la cervesa. Quan la cervesa...
La murtra?
Sí, quan es prenia calenta, com a tall de sopes. Ara la prenem fresca, perquè ha sigut una descoberta decimonònica, això. La
cervesa, està més bona, sí.
Sí, però es prenia com a sopes. Mm-hmm. I aquest tast amarg de la cervesa i el perfum li donava la murtra. Perquè és altament digestiva. Aquells murtrons que fa quan són madurs, quan es coneixien les espècies, no es coneixia Orient, ho calaven a la carn per macerar-li i dar-li bon gust.
Per ser, doncs, si et sembla bé, ens quedem aquí.
Sí, però deixeu-me res. Mira, passa-li el micro. Jo no sé si esteu els dos amb el micro, però el Gascó, si us plau, que ens expliqui. Descansa una mica la veu i ara feu-vos una infusió, Giró, però expliqueu, o sigui, és que il·lustreu-nos una mica com és aquest hort, si us plau, rapidíssimament, breument, però perquè la gent els faci una idea.
És un art perquè us fa una idea, quan arribes és tot un caos. O sigui, veus tot de fulles verdes. Però quan comences a mirar el detall, es comencen a descobrir petites plantes. És com quan vas pel bosc, o quan vas pels jardins, o quan vas per la natura, i no saps veure perquè no mires, no? I aleshores, quan t'hi fixes, comences a descobrir petites plantetes que estan amagades o mig amagades, i que dius, ostres, això és això. Espera, que el Valentí pren el micro.
Sí, això és l'Hortus Medice. És a dir, una reproducció, un tall de la naturalesa posat a dins de casa. Els claustres es reprodueix una mica a l'entorn natural amb una funcionalitat no només, diguéssim, estètica, sinó també simbòlica i espiritual. I aleshores aquí tenim a l'abast doncs, les plantes remeieres i les plantes que estan al servei de la cuina, tota vegada que tenen una funció, diguéssim, ornamental i estètica i que són, doncs, una reproducció, vol ser, de l'antic paradís, no? Abans, diguéssim, de l'expulsió del paradís, abans del diluvi, aquell espai que hi havia, doncs, de silenci i de comunió amb Déu, ho vol reproduir, doncs, un claustre. Per això, diguéssim, el Pau observa que hi ha com un desordre ordenat.
ordenat. Fra Valentí, fem una cosa, si us sembla, jo us deixo que ara agafeu doncs, les fulles de farigola i anireu cap a la cuina, si no m'equivoco, eh?
Bé, ho negociarem, però sí.
Ho negociareu, va. I ens explicareu, a la part avui de la Bona Teca, com podem, no, Gascó, cuinar, ara que canvia la Giró ens pot anar també aquesta sopa de farigola, eh? O sopa de timonets.
Exacte.
Vinga, va,
exacte.
Doncs us deixem, que estigui, que continueu gaudint.
Mercè, adéu, no tinc ni el micròfon, adéu.
Adéu, Girocleta, adéu, Giró.
Fins aviat, adéu.
Fins aviat, Fra Valentí. Fem res, una petita pausa i a la tornada ja estan nosaltres davant Cesc Maideu. I recordeu, cap a 2:15, una cosa així, preneu nota, poseu-vos el davantal, perquè avui amb Fra Valentí, Serra i Pau Gascó aprendrem a fer aquesta sopa de farigola, o millorar, perquè sé que vosaltres la sabeu fer molt bé, eh? O millorar aquesta sopa de farigola aquí en aquest programa. Vinga, va, ara tornem.
Ràdio Estel. Descobreix la passió de Cervera. Els dies 16, 22 i 29 de març i els 5, 12 i 18 d'abril viu en directe un espectacle per petits i grans, una història plena de valors i sentiments. A la passió de Cervera et transportem directament a l'època de Jesús amb una escenografia espectacular que et farà viure la història com mai abans. Entrades a lapassiodecervera.com.
Si busques hipoteca, poder triar és el teu poder. Pots triar a buscar el banc de la cantonada.com, aquell banc tan simpàtic.com o aquell banc tan gran.com. I després pots entrar a bancsabadell.com, simular la teva hipoteca en tan sols un minut i descobrir quina és la que millor s'adapta a tu. Banc Sabadell. Encantats de competir.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I 21, 11 i 22. Cesc Maideu, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Escolta, tu saps fer la sopa de farigola o de timonets o no? Quan estàs malalt, te la cuines o,
no,
o te la fan? No, eh?
No.
No saps de...
No, és a dir, quan estic malalt no sol optar per,
Ripoll,
per infusions
no.
Ni per coses d'aquestes.
Ah, no?
No. Per medicació sí,
bueno,
però...
Bé, clar.
També.
Això jo crec que és el més important. I després, no, si ho podem, doncs, ajudar-nos d'aquests remeis
però
de frana.
Però no, és a dir, no, crec que mai...
T'ho recomano, eh?
Sí?
Sí.
Sopa de farigola.
Sopa de farigola, boníssima.
Sense pasta, entenc.
Amb pa.
Amb pa.
Amb pa.
Ah, per menjar, és a dir, es menja.
Sí, clar.
Ah, no.
Doncs mira, d'aquí una hora aproximadament ens l'ensenyaran a fer.
Ah,
per tots aquells que no la sàpiguen fer. És molt fàcil.
I això és quan estàs mal, vull dir, no hi ha una malaltia.
Li diuen la sopa gairebé que pot fer miracles, perquè
sí,
ara la Fra Valentí Serra ens ho explicava, que té aquest component fins i tot antibiòtic, no? que pot anar molt bé.
Doncs
mira, el lleugereix. Va, jo no sé, clar, ja parlarem de farigola, però amb el Cesc Maideu ja sabeu que, com sempre, ens porta un top 5 d'alguna temàtica relacionada amb els crims i la seguretat, però abans hem de parlar del que ha passat novament, que jo crec que va lligat amb el tema que ens vas prometre, que és aquest intercanvi de trets.
Sí. Ara, jo escoltava venint que no es pot dir tiroteig. També s'ha de tenir clar en aquests...
És un castellanisme, ens ha dit el nostre Virgili.
Clar, també a vegades intercanvi de trets, també, perquè hi ha un intercanvi de trets, han de disparar dues persones com a mínim.
Això és veritat.
I hi ha moltes situacions, que no semblaria el cas aquest, però a vegades hi ha situacions on els trets són només, o com el que va passar a la mina, els trets només venen d'una part, es dispara a l'aire i és per intimidar. Per tant, si nosaltres no s'hi tornen, hi ha intercanvi de trets, després no sé com ni diríem. Els Mossos ni diuen incidents amb arma de foc, però bueno, és una mica avorrit.
Incidents amb arma de foc.
Una mica avorrit també, que ja els hi passa això als Mossos quan intenten posar noms a les coses, doncs són noms sossos a vegades. No, el que va passar a Olivella, al Garraf, poble molt petit, bàsicament, pel que hem anat sabent, avui al matí he fet algunes trucades també per saber una mica com estava la investigació, el que està clar és que uns veïns van avisar perquè hi havia detonacions, és a dir, hi havia trets en una casa, i quan van arribar els Mossos no hi havia ningú, però hi havia bales al terra, també hi havia alguna resta de bala a la façana, per tant hi havia hagut un intercanvi de trets o un incident amb arma de foc. El que sabem fins ara és, principal hipòtesi, un narcoassalt, és a dir, un grup criminal va anar en una casa, que en aquest cas és una casa ocupada, on hi havia un altre grup criminal, i van entrar trets per robar la droga. Això és el que en teoria va passar. No hi ha cap ferit, però per què els Mossos es pensen això? Perquè quan van entrar dins de la casa hi havia com tot de cabdells de marihuana, de restes de droga, com si algú hagués entrat i s'hagués emportat tota la droga molt ràpid. Mm. Per tant, podria ser un narcosal. I han desaparegut, però ho estan investigant. A veure què ha passat, però no hi ha ferits, eh? Avui de moment sembla que si va ser un narcosal on no, ningú va tenir la punteria per tocar ningú, o no van disparar-se entre ells, que és, sol passar això, eh? Que arriben a un lloc on hi ha una, en aquest cas potser hi havia un magatzem de marihuana, i disparen a l'aire, disparen a la façana, i els de dins, si no van armats, doncs directament el que fan és dir passeu, agafeu la droga i marxem, perquè si no ens podem defensar, doncs... No.
Fixa't tu, mira, ara m'has fet pensar, perquè a Cesc demà entrevistarem, que tenim moltes ganes, a Marc Balcells, escriptor i criminòleg, justament acaba de treure el llibre Arqueomàfia, que són els lladres de tombes.
Ostres.
I hi ha una part del llibre que ell comenta això, que moltes vegades des de la criminologia, el que ara m'has fet pensar en això, de que tenim més la llei de l'oferta i la demanda, no? Que moltes vegades ens assabentem més per les coses, per la demanda, que no pas per l'oferta. I en aquest cas, com aquesta oferta que tu deies, no? De cop i volta et trobes amb això que no t'esperaves, no? En aquest espai, no? Que deies tu, amb aquesta plantació de marihuana.
Clar, depèn molt. S'ha de dir que cada cop van més armats, eh? Els grups criminals en general. Sí. Però ja a vegades no ocupen molts llocs, tenen moltes naus, moltes cases que en diuen guarderies per guardar la droga. Clar, al final, si hi ha un vigilant només i arriben 5 persones amb un cotxe i armats, doncs, escolta, el vigilant el que farà serà apartar-se i dir, tingueu la droga, perquè no pot fer-hi massa més.
Bé, això és com, bueno, el més destacat pot ser aquest cap de setmana que ha passat.
Exacte.
En esdeveniments negatius, però la setmana passada ens vas dir això, que parlaria justament de balística, de trets i de les investigacions dels Mossos.
Sí.
Amb aquests intercanvi de trets.
És molt interessant, també lligat al tiroteig que va haver-hi a la mina fa molt poc, bueno, fa poc, el mes de gener, que se n'ha parlat molt, perquè la setmana passada van fer les detencions, que per cert estan en llibertat tots els detinguts.
Fantàstic.
El problema que hi ha aquí, com sempre passa en aquests casos, és que pot semblar que és molt greu disparar 150 bales a l'aire. Vull dir, evidentment que és molt greu. Però a nivell penal...
No hi ha cap delicte,
pot ser.
Tenim
un delicte de desordres públics.
Clar.
I tenim un delicte de tinença d'armes de foc. Que això, doncs, són delictes que evidentment poden comportar penes de presó, però no sé si poden comportar tantes penes tan altes de presó com perquè la presó sigui preventiva abans d'arribi al judici.
Clar.
Per tant, seguiran, han de firmar cada 15 dies al jutjat, però ara suposo que tornen a estar a la mina els implicats. Doncs això, parlant d'aquest tiroteig, i crec que és molt interessant parlar de les eines que tenen els Mossos per investigar aquests tirotejos. De fet, són eines que s'han incorporat fa poc, han fet una inversió que pot superar el 1 milió d'euros, perquè, com que hi ha aquest augment de tirotejos, doncs ells han de respondre amb més novetats policials, més tecnologia, per poder-los investigar. I crec que és molt interessant, doncs, això, fer un rànquing d'eines que té la policia per investigar tirotejos.
Vinga, doncs, parlem-ne d'exactament quin és el rànquing d'avui.
El rànquing d'avui és bàsicament 5 eines que n'acaben d'arribar, o que han arribat fa poc, fa un any, fa 2 anys, i que serveixen, i que crec que de forma molt visual ens ajudaran a desxifrar com uns Mossos enfoquen un tiroteig. Vale?
Va.
I per fer-ho, ens posarem en una situació hipotètica, vale? Que és... per qui no hagi vist mai Ràdio Estel des de fora, estem a un carrer... O sigui,
Comptes de Belloc?
Comptes de Belloc. En uns baixos hi ha dues finestres molt grans.
A l'estudi 1,
A l'estudi 1, exacte. Hi ha dues, on estem ara hi ha dues finestres molt grans que donen al carrer.
Sí.
Doncs ara imaginem-nos que cada cop i volta, doncs, mentre estem parlant, algú des d'un balcó dispara. Aquí, exacte. I la bala. Seria complicat perquè tenim dos vidres...
És aquí, hi ha doble vidre.
Hi ha doble vidre, seria, hauria de ser una bala molt potent, però bueno, posem-nos que el vidre és més prim, i la bala travessa i dona la paret d'aquí de l'estudi.
Sí.
Per sort no ens dona ningú de nosaltres, estem bé, evidentment ens espantaríem, segurament marxaríem d'aquí, trucaríem a la policia i la posarien música per...
Mentrestant,
tornem a la connexió. Però exacte, passa això. Què és el primer que farien els Mossos?
Què és el primer que farien els Mossos?
O una de les primeres eines que traurien a passejar els Mossos per investigar.
I quina és?
És un es diu LIDAR.
LIDAR.
LIDAR, en majúscules. És com un escàner 3D. Jo l'he vist en funcionament i és bastant xulo de veure. Que és que es posarien aquí, és a dir, aquí on estic jo ara sentat. Doncs posarien aquest radar.
És molt gros, aquest LIDAR, o no?
No, és porta com un trípode. I a la part de dalt porta com una càmera. Una càmera que és un escàner, en el fons. És una càmera, sinó és un escàner. I aquest escàner es comença a moure i comença com a escanejar tot el seu entorn. ¿Vale? És a dir, escanejaria l'estudi, escanejaria el carrer, escanejaria els edificis del davant, etcètera, escanejaria tot. I després, què és la clau d'això? Aquest escàner trobaria el punt exacte per on ha entrat la bala pel vidre, el punt exacte on ha anat a parar la vara, sí. La bala, és a dir, a la paret,
sí.
I amb aquests dos punts faria com un con de probabilitats i crearia la línia més probable de la bala fins a arribar...
O sigui, la línia de trajectòria, no,
exacte,
Cesc?
Fins a arribar al balcó des d'on s'hauria disparat. Per tant, ja tindríem qui és la persona que ens ha disparat des del balcó.
O la localització des de la
aproximada,
qual, no?
Val. Aproximada, que a vegades les bales poden fer moviments estranys, o pot haver-hi rebots que provoquin que la bala es mogui o sigui, diguéssim, moviments poc, que no siguin els rectes, però tindríem ja des d'on s'ha disparat la bala.
Home, doncs és una línia, o és una part important de la línia d'investigació,
sí.
No?
Això ho van fer a la mina el passat dilluns, quan els Mossos van anar-hi, doncs també van treure aquest escàner i van començar a escanejar l'entorn de la mina per saber exactament els diversos trets des d'on van sortir i on van anar a parar. I ho fa ràpid, eh? És a dir, ho comença a moure's i després un ordinador, tenen davant una pantalla d'ordinador que ja ràpidament...
Van les dades i ja defineix aquesta línia de trajectòria del tret. Quines altres eines fan servir els Mossos, no? Ens posem en aquest context que tu ens deies, no?
Sí, el segon, és a dir, el segon aparell de que volem parlar, ara imaginem-nos que després del tiroteig tenim una persona que, des del carrer, per exemple, doncs ha vist que algú semblava que li disparava des d'un balcó. És a dir, semblava un sospitós, imaginem-nos que anava encaputxat, que tenia una barba llarga i era un home, de mitjana edat, per exemple. Doncs i aquest testimoni li diu als Mossos, hòstia, m'ha semblat veure que aquesta persona disparava. Doncs el que faran els Mossos serà treure la segona eina d'avui, que és un microscopi electrònic que es diu SEM, com el sistema d'emergències mèdiques,
però diferent.
El que fa això és, quan els Mossos, imaginem-nos que d'aquí un quart d'hora pel carrer veuen un home que podria assemblar-se a l'home que ha descrit el testimoni, doncs li agafarien mostres de la mà. I després, amb aquest microscopi, que és molt precís, detectarien gairebé amb un percentatge altíssim de probabilitats si aquella persona ha disparat fa poca estona.
Què dius ara? O sigui, que si tu al palmell de la mà tens traces, per exemple...
Exacte, molt petites a vegades, de pólvora...
Que t'hagin quedat?
D'elements químics. De fet, si us hi fixeu, hi ha algunes pel·lícules, i una de les darreres que ho fa molt bé, i es veu molt bé com ho fan, és una que es diu L'assassí, crec que és a Netflix, que és del Michael Fassbender, no sé si l'heu vist, que està molt bé, de David Fischner.
No.
Està molt bé. Doncs... és un assassí a sou,
sí.
Abans, o sigui, després de disparar, sempre ràpidament va al lavabo i es neteja les mans molt bé.
I amb aigua es pot... O sigui,
si aigua, sabó, ben... Bueno, alguna cosa pot quedar... No ho sé.
No ho sabem, això. Bé, en tot cas, o sigui, és important saber aquest segon aparell, no?, que es diu SEM, per tant, tenim el LIDAR, el SEM...
Amb aquest aparell, fa poc, els Mossos van resoldre un crim que dos sospitosos, doncs, pel carrer van negar haver participat en un tiroteig, van dir, no, jo no hi era, no estava aquí, no sé, els van fer la prova i, evidentment, doncs, havien disparat feia molt poca estona i els van acabar detenint.
Vinga, va, seguim amb aquesta resolució d'aquest intercanvi de trets fictici a Ràdio Estel.
Al principi ens...
Home, poseu una mica d'atenció, no?
Sí,
de
sí,
música,
sí, sí,
o què? Sí?
És que ara ara estava tan enganxat a la història, perquè ara ve... Sí.
Mira, i són els amics de les arts. M'encanta això.
Va, una mica de felicitat, escolta.
Sí, és veritat.
No, perquè ara venia la part més crítica, que era que... En un principi em dic que la bala no ha tocat a ningú, que tu i jo estem bé i tot això.
Val.
Però ara ens hem de posar en l'escenari de que la bala...
De que malauradament toca algú.
Algú dels dos. Val. No sé si cal precisar-ho.
Val.
No sé si cal
Vols que sigui jo?
No, a mi també.
Val. Bé, un petuc aquí, si de cas,
el braç.
Et pot tocar
una mà, per exemple. Val. Exacte, et pot tocar una mà.
Val.
O, bueno, en aquest cas hauria d'haver-hi roba per fer servir l'eina.
Et toca aquí el braç. Et sembla que vaig amb màniga llarga.
Et toca aquí el braç.
Val.
I estàs bé, evidentment, el primer que fan és portar-te a l'hospital i tot plegat, això estaries. Això no, però després, els Mossos tenen dues eines per a aquestes casuístiques concretes i una d'aquestes és una mena de microscopi, vale? Que el que fa és agafa la teva roba, vale? I observa tota la concentració d'elements químics que hi ha a la teva roba. És a dir, en el molt lloc on hi ha el forat de la bala,
sí.
Quina concentració d'elements químics hi ha.
Que després la bala, no?
Exacte.
El tret, val.
Què vol dir això? En el nostre cas, potser no seria el més funcional del món, perquè sabríem que s'han disparat des de lluny.
Clar.
Però en altres casos el que ensenya és si l'han disparat de prop o de lluny. És a dir, si hi ha una concentració molt alta de substàncies químiques que la pistola expulsa quan expulsa la bala,
sí.
Doncs voldrà dir que l'han disparat molt a prop.
Val.
En canvi, si és una concentració molt dispersa, vol dir que l'han disparat des de molt lluny.
Val.
Què va solucionar això, un cas, per exemple? Un crim de fa anys, un home va assegurar que havia disparat sense voler a un altre home de molt lluny i l'havia matat. Total, van fer la prova aquesta de la roba i van veure que l'havia disparat d'un metre.
Ostres.
I per tant van solucionar el crim. Una altra prova.
És que em venen també al cap moltes pel·lícules, amb tot el que estàs dient.
Bueno.
Això un dia n'hem de parlar, de pel·lícules, de com s'ha adaptat al món cinematogràfic, si s'ha fet bé o no.
No, i és el que deia.
Podem fer un rànquing i tot, Cesc.
Rànquing de millors adaptacions.
Sí,
què
et sembla?
Sembla bé. I l'altra eina està molt lligada a aquesta, que és una càmera hiperlenta que d'alguna manera, jo això ho he vist en directe i també impressiona bastant. És a dir, per saber el calibre de l'arma que han disparat o que s'ha disparat en aquell moment i també el tamany de la bala, si la bala sempre que no es quedi dins del teu cos, doncs els Mossos tenen uns gels, com una massa de gel, diguéssim, de material plàstic a la comissaria. Això, bueno, la seu central, la comissaria no. I el que fan és disparar des de molt lluny o des de molt a prop en aquest gel. I és un gel que per dins simula com que té ossos, té textures, i després amb una càmera hiperlenta graven fins a quin punt arriba la bala i quin forat ha fet la bala dins del gel.
Mare meva.
Què passa? Què vol dir això? Això és el teu cos, és a dir, el teu braç, per exemple.
Val.
És a dir, la mateixa ferida que t'ha fet la bala en el teu braç, doncs la van simulant i van disparant en aquest gel. Quan coincideixen les dues ferides, els dos forats, voldrà dir que tenen la bala i voldrà dir que tenen el calibre amb el qual s'ha disparat l'arma que t'ha tocat i t'ha ferit, però que estàs bé perquè estàs aquí.
Déu-n'hi-do. No sé si... Mira, avui encara ens queden uns minutets, Cesc, que tenim alguna altra.
Ens queda una.
Va, fem l'últim.
Una que és, de fet, crec que és una de les més importants de totes i és una de les que s'està modernitzant més.
O sigui, la cinquena i darrera eina.
Sí, imaginem, la bala t'ha travessat el braç.
D'acord.
I ha anat a parar al terra, a la paret, on sigui. Els Mossos agafaran la bala, que ha quedat a la paret, i la posaran en una màquina que l'analitza i l'escaneja també i la posa dins d'una base de dades, que és com comença a intentar fer probabilitats de match. O sigui, de totes les bales que s'han disparat a Catalunya els últims anys, comença a buscar punts en comú amb aquestes bales. Després, què pot passar? Que al final, després d'unes hores de la màquina s'ho pensa, troba un match. I vol dir que potser dues bales s'han disparat amb la mateixa arma.
Oh, ja ho tenim.
I ja ho tenim.
I ja sabem, no?
Així s'han solucionat casos molt... que me n'han explicat algun, d'un crim de l'any 2018 en un narcoassalt.
Sí.
Una arma que es dispara, una pistola que es dispara aquell dia. Doncs un crim a Barcelona 2023 és la mateixa arma que es dispara.
Clar, llavors aquí, saps? Dedueixo que tu, des de que saps quin tipus d'arma s'ha fet servir, llavors hi ha un registre d'armes i...
I saps qui l'ha portat.
I saps qui...
Però no només és el tipus, és l'arma, eh? És a dir, no és el tipus, no el model.
No, o sigui, tu amb la bala pots saber l'arma concreta.
L'arma concreta amb la qual s'ha disparat. Sí. Perquè no només és, encara que siguin bales diferents, perquè cada arma té unes particularitats concretes i la... És que, clar, és que és molt, molt... És a dir, és anar a observar el detall, detall, eh?
Yeah.
És a dir, però les característiques de com deforma la bala a la pistola, doncs, això, busquen la mateixa arma concreta. I, per tant, potser podria ser que la persona que ens ha disparat des d'un balcó...
És que s'estaven animant molt els amics de les arts.
S'estaven animant molt, ara estem parlant de bales, sí. Doncs podria ser que la bala que ens han disparat des del balcó...
Sí.
També s'hagués disparat, doncs, a la mina, per exemple, a la mina dilluns passat. I fos una persona que estava enfadada amb la cobertura que he fet jo de la mina, per exemple.
Déu-n'hi-do.
Però això... Esperem que no. Però és molt interessant, això.
Jo això no ho sabia, això de les bales. És a dir, que amb una bala et pots saber quin arma, no quin tipus, sinó arma concreta.
No és infal·lible. Hi ha bales que a vegades, doncs, no es pot... Vull dir, no es pot arribar a un match.
Ja.
Però...
Sí, cada arma té una bala concreta.
Clar, és a dir, cada bala... O sigui, cada arma pot disparar una bala d'una forma molt concreta.
Bona.
I després... Però és això, eh? És a dir, anem als detalls.
Ja.
Amplien, jo ho he vist a l'ordinador, amplien les bales d'una manera que dius... Ostres, no sé, i veuen puntets diferents o coses diferents. Jo dic, bueno, no sé com us ho feu aquí, però... Però sí, s'han aconseguit resoldre casos amb aquest tipus de maig. Fins i tot que una pistola que s'ha disparat a Catalunya s'havia disparat fa un any a Andalusia, vull dir, coses d'aquestes que dius...
Déu-n'hi-do. Vinga, va, Cesc, doncs, després d'haver fet aquest rànquing avui, amb aquestes eines que ens has portat per saber l'última generació, per investigar, doncs, intercanvi de trets, anem cap a la secció final, que és aquesta història que ens porta el Cesc. Va, que ens queden uns minuts amb Cesc Maideu. Explica'ns aquesta història final que sempre ens narres.
Sí, és una història que va passar bastant desapercebuda i és preocupant. Va passar a Madrid, que és el passat res, això, el passat 30 de desembre de l'any passat, és a dir, ara fa 3 mesos, a Madrid. I, de fet, jo estava a Madrid aquell dia. Que no té res a veure amb mi. Que
noi, ara, noi, vols dir alguna cosa?
No. Però no em vaig entrar en aquell moment. No em vaig entrar uns dies després. Sí. I em va sobtar, perquè aquell dia jo...
Home, perquè tu haguessis anat cap allà.
No, bueno, a part d'això, sí, aquell dia vam agafar bastant el metro a Madrid, el transport públic a Madrid, i va, això va passar al metro. Que és, no sé si et sona, els fets, però és que no s'han explicat gaire i crec que van ser bastant...
A veure, explica'ns.
Uns lladres, és a dir, uns lladres al metro de Madrid. La Policia Nacional sap qui són, els busca, finalment cometen un robatori infraganti, els veuen, els demana detenir. Fins aquí, cada dia vol passar a Madrid, cada dia vol passar a Barcelona. En el moment de la detenció, un dels lladres agafa la pistola reglamentària de la gent...
Ai, sí.
I l'apunta.
Sí.
I apreta el gallet 5 cops. Què passa? Que té l'assegurança posada i no arriba a disparar mai.
Val.
Però és una història que també demostra la importància de, un, els agents tenir ben guardada la seva pistola.
Clar, i protegir-la tota l'estona.
Sí, sí. Això, de fet, és un error bastant important d'un agent, és a dir, es considera un error.
Sí.
I dos, que qui tingui armes, tenir l'assegurança posada, doncs, és important.
És important. Cesc Maideu, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Vinga, va, ens retrobem la setmana que ve amb els dilluns amb Cesc Maideu. Esdeveniments negatius. A 11:41, res, fem una petita aturada i és hora de fer l'entrepà.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'entrepà del matí a Ràdio Estel. El moment per fer un mos d'actualitat. O no?
11:42, Sant Agujava, quina gana, tu, de què fa
l'entrepà? Oh, doncs de clàssics, d'una pel·li de les pel·lícules, parlem de comèdies romàntiques més impactants dels 90 i de la història, Mercè, políticament incorrecta i ultraemitida a televisió, La sonrisa de Hollywood, El xulo playa de Hollywood, Pretty Woman. Pretty Woman, walking down the street, Pretty Woman, the kind I like to meet, Pretty Woman. Aquest dia celebrem, concretament ahir diumenge, el 35è aniversari de Pretty Woman, una de les pel·lícules més icòniques dels anys 90, que va consagrar Julia Roberts com a estrella, va convertir a Richard Gere en tot un sex symbol, dirigida per Garry Marshall, comèdia romàntica que va revolucionar una mica el gènere i va marcar una generació amb la seva història, doncs, de la prostituta Vivian i l'home de negocis Edward. Per parlar de la pel·lícula, de com ha envellit, de la seva visió, tenim amb nosaltres, ja el podem saludar, el crític cinematogràfic Pep Prieto, expert en cinema i un dels noms més reconeguts en l'anàlisi fílmica a casa nostra. Pep, bon dia, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Un plaer saludar-te i recordar aquesta pel·lícula. Jo tinc una anècdota amb aquesta pel·lícula, començaré per aquí, i és que quan jo tenia... No sé quina edat devia tenir, no sé, però bueno, quan es va estrenar i va sortir en VHS, saps? Sí. Doncs jo la tenia a casa i al col·legi van dir, doncs porteu una pel·lícula que la mirarem entre tots. Total, que jo vaig proposar portar Pretty Woman, evidentment va sortir la més votada, I just quan sortia de casa amb la pel·lícula, la meva mare em va dir, però d'on vas con esa pel·lícula? Total, que al final vaig portar Arma Letal, que va ser... Bueno,
molt millor, t'he de dir.
Ah, sí, és més partidari d'Arma Letal. Bueno, jo també
soc més partidari d'Arma Letal.
Sí. Jo soc fanàtic també d'Arma Letal i d'aquesta magnífica saga de pel·lícules d'acció. Però bé, en aquell moment la meva mare va pensar que no era apta per a nens de EGB, que era el que estudiàvem nosaltres. En fi, 35 anys de Pretty Woman, què va suposar, segons el teu criteri, la pel·lícula en el seu moment? Una petita revolució en el gènere de comèdia romàntica?
paper va suposar tornar a la comèdia romàntica a la primera línia, perquè la comèdia romàntica sempre ha estat un gènere desigual des del punt de vista comercial. Té com una successió de fracassos o d'indiferències i després apareix un títol que de cop i volta fa un espatec i fa que durant un temps tot el que s'assembla aquell títol, no, sí, acabi triomfant a les taquilles. En aquell moment Pretty Woman va arribar amb una actriu relativament desconeguda i un actor en declivi, perquè s'ha de recordar que Richard Gere venia de molts anys encadenant fracassos. I això va fer, bé, va ser la tempesta perfecta, no? El ressorgiment de Gere, el descobriment del carisma de Julia Roberts, a darrere de la càmera hi havia un senyor, Garry Marshall, que sempre ha estat un gran coneixedor del gènere, i bé, i sobretot, no menystinguem que és una posada al dia dels paràmetres de la Ventafox, no? Si vols, moralment reprovable i amb un tub ideològic més que discutible, però en tot cas és una fórmula que sempre ha funcionat i d'aquí va venir que triomfés tant a les taquilles.
És curiós perquè en aquella època, vull dir, com ha evolucionat també lo políticament correcte, lo políticament incorrecte, una mica la nostra sensibilitat envers certes situacions que abans ningú es plantejava que estiguessin com fora de lloc, no? En aquell moment es va estrenar Pretty Woman i jo no recordo cap crítica, com a mínim, i mira que jo llegia, no?, Fotogrames i altres revistes, no recordo res de tota aquesta polèmica. Sí que és cert que, clar, el fet que ella interpretés una prostituta, doncs, cridava l'atenció, era comentat, però avui en dia, en fi, no sé si seria possible, amb aquests paràmetres, no?, tan idealitzat tot, diguem-ho així, una pel·lícula d'aquest caire. De fet, hem tingut no?, la guanyadora de l'Oscar d'aquest any, ara no recordo el nom.
Anora, sí.
Anora, tothom ha dit, o s'ha dit molt, que és una actualització molt realista i independent, no?, d'aquesta versió.
Més que una actualització, jo crec que és el revers real d'una cosa que és absolutament fantasiosa i equivocada per part de Pretty Woman. O sigui, Pretty Woman ja era una pel·lícula carca, incòmoda i moralment discutible el dia que es va estrenar. Com bé has dit tu, el tema és com mirem les pel·lícules, no? Pretty Woman vista avui és una pel·lícula que no s'aguanta, penso jo, però com tampoc s'aguantava el seu dia. El que passa és que el seu dia li permetíem tot, no?, el gènere, sí, però, i en aquest gènere i molts altres. Hi ha moltes pel·lícules dels 80-90 que vistes avui fan vergonya aliena, les coses com siguin, no?
Sí, sí, sí.
En el cas de Pretty Woman hi ha un blanquejament escandalós, et diria. Ja no només d'una professió, doncs, que té un costat, evidentment, fosc i que implica una fiscalització de la dona i una cosificació de la dona, sinó que, a més, hi ha una mena de celebració del capitalisme desfermat amb la figura d'aquest milionari carismàtic i profundament entranyable.
Que es compra una persona, bàsicament.
Exactament, que compra una persona. De fet, s'ha de recordar que Pretty Woman neix d'un guió original de J.F. Lawton, que és el guionista de la versió final, també. Però quan ell va presentar el guió, abans que fos una pel·lícula Disney, perquè no oblidem mai que Pretty Woman és una pel·lícula Disney, perquè a través de la filial Touchstone, però és de Disney, el guió original, que es deia 3.000, és a dir, 3.000, en referència a l'import que ell paga per als serveis de la Vivian, el guió original era un drama. Però és que no només era un drama, sinó que era un drama que criticava justament l'actitud social, no?, de determinat home modern que no tenia problemes a explotar la dona com si fos una esclava. Però quan Garry Marshall entra al projecte, agafa aquest drama i el converteix en una comèdia romàntica. El mateix director, el mateix guionista, perdó, sempre ha dit que, clar, ell encantat perquè havia donat un dineral, aquesta pel·lícula, però al mateix temps admet que no és la història que ell volia explicar. I crec que aquesta tensió es nota una mica quan la veus, perquè, com bé deies tu, no?, és a dir, té coses que s'han tornat políticament incorrectes, però perquè Disney, en el seu dia, va renunciar a qualsevol prisma moral de la història en benefici d'una història d'amor que et diré que si la mires amb ulls una mica, com ho diria, analistes, és que no s'aguanta per enlloc, perquè ni tan sols els personatges fan coses coherents en aquesta pel·lícula, llavors. Però bé, ha quedat a l'imaginari col·lectiu com una comèdia simpàtica, també hi fa molt la banda sonora,
sí.
Però jo crec que sense Julia Roberts, també t'ho diré així de categòric, sense Julia Roberts aquesta pel·lícula jo crec que no tindria l'estela que té ara.
Home, perquè Julia Roberts, mira, ara em fa el gest del nostre tècnic José Matos, és una mica aquest somriure, aquest llum, no?, que aporta, tot interpretar un paper, com tu deies, que segons hauríem d'estar tots d'acord en molts tindria que tenir, hauria de tenir molts costats foscos, però ella li dona, doncs, aquesta carisma i aquesta bellesa, no? Que no té cap sentit, però ella li dona. I després, sí que volia demanar-te, perquè jo tota la vida he tingut la sensació que Richard Gere és un mal actor.
Jo crec que... A veure... Jo crec que és un actor també carismàtic. Sí. Jo crec que és un actor que quan està ben dirigit i surt de la seva zona de confort, uh-huh, és un actor que funciona molt bé. Per exemple, uh-huh, aquí tenim pel·lícules com Asuntos Sucios, com Chicago, pel·lícules com El doctor té les mujeres... És un paio que quan està, té un senyor al darrere, un director, que li controla els tics i que li evita aquesta tendència a l'histrionisme que gasta a vegades, jo crec que és un tio molt eficaç. Bé. Ara bé... És cert que ha tingut... Aquí hi ha un tema que són les decisions que tu prens com a actor. Mm. Aquest senyor ha participat en pel·lícules com Oficial y Caballero, que és un altre blanquejament bastant inadmissible de l'exèrcit. I vull dir que és un senyor que ha tingut tendència a participar en pel·lícules que s'han tornat molt icòniques, però que tenen un substrat molt preocupant. Llavors, a mi sempre m'ha creat una ambivalència. És un tio que no em molesta, no em desagrada, però tampoc li acabo de veure el talent que justifiqui una carrera tan llarga. És a dir, perquè realment porta 50 anys fent pel·lícules. Vull dir que... En fi, ara això sí, també és veritat que bé, forma part d'una categoria gairebé extinta, que són aquests actors que apel·len al cinema clàssic. Richard Gere ha aconseguit sempre tenir aquella aureola d'actor dels clàssics, saps? Sí. I això jo crec que és el que l'ha mantingut viu tants anys a la indústria.
I a veure, i guapot és un rato, no ens enganyem.
Això... Ah, no, l'enveja és màxima. No?
Escolta,
aquí, totalment.
Jo crec que en les nostres televisions, clar, evidentment ara ja ho sabem tots, s'ha canviat moltíssim el que és el consum televisiu, i tot i que hi ha moltíssims canals que emeteixen, doncs, en temps real, no?, les plataformes, etcètera, sí. Sobretot la gent busca, doncs, el contingut a la carta. Però... Clar, jo crec que aquesta pel·lícula, Pretty Woman, és tal vegada una de les pel·lícules més emeses en televisió. És d'aquestes, sí, que te les vas trobant sistemàticament. No cal que sigui una època de l'any, no? Perquè tenim èpoques de l'any, quan arriba Setmana Santa o Nadal, que ja saps el que t'emetran. Però Pretty Woman te la pots trobar en qualsevol moment de l'any. I jo t'he d'admetre que sempre em quedo una estoneta a veure per on va la pel·lícula, etc. Com és que s'ha emès tantíssim Pretty Woman?
Bé, perquè amb això té una certa llegenda, perquè és una pel·lícula que sempre que s'ha emès per televisió, en qualsevol circumstància, ha fet uns shares espectaculars. Mm. De fet, en un temps en què el cinema ja no té aquella implantació televisiva, almenys a la cadena generalista, perquè la gent és un producte que busca plataformes, encara ara, quan Pretty Woman s'emet en una cadena generalista, fa uns números increïbles. Jo crec que això ha contribuït molt a aquest aire que té de pel·lícula col·lectiva, no? Patrimoni col·lectiu. I per això, i la prova és que quan tu mires els consums de aquesta pel·lícula està a Disney Plus, llavors sí. És una pel·lícula que tu mires els consums de tant en tant treu el cap, és a dir, la gent la va a buscar, és una pel·lícula que la gent repeteix, que la gent estima, també és un factor generacional, jo crec que la gent que la va veure en una edat determinada, sí, doncs la té al seu cap com una cosa que li apel·la de manera nostàlgica a la seva
joventut,
a la seva adolescència. Però sí, sempre ha estat una pel·lícula infal·lible des d'un punt de vista de programació. És a dir, tu la programes i la gent la mira. Una mica el que has dit tu. Jo crec que també té a veure en que és una pel·lícula en què si t'abstreus de que t'està venint una moto absolutament impresentable, com que és entretinguda, està ben filmada, té la Julia Roberts, té Richard Gere, llavors jo crec que hi ha un punt de... em quedo mirar-la, no?
Sí.
Però realment sí, és un fenomen que té pocs precedents, perquè realment no hi ha tantes pel·lícules que aconsegueixin fer aquests números a les emissions generalistes.
Imagina't que sí que és cert que jo ja la tinc molt interioritzada com una pel·lícula una mica passada de moda, però és, a mi em passa amb moltíssimes pel·lícules de la meva, sobretot de la meva infantesa o pel·lícules icòniques. Jo utilitzo una expressió de la pel·lícula, que és, en el doblatge castellà, hágame más la pelota. Jo aquesta encara la tinc interioritzada i la faig servir, que és un gran gag, no? El gag en el moment aquell en què ell diu, doncs venim a que ens facin la pilota i a descontrolar-nos. Bé, tu deies, no?, una mica el consumisme desfermat.
Sí, no, tota la pel·lícula és un monument a gastar-te els diners i en perdre la dignitat. És a dir, no, de veritat, si ho analitzes fredament, sí, és que és una cosa increïble. Per no parlar del fet de que la pel·lícula no té cap mena de mania en salvar la Vivian de la prostitució, però deixar-hi la seva amiga. És a dir, és una cosa que m'ha fascinat tota la vida. És a dir, l'amiga simpàtica secundària no troba milionari, per tant, continuarà exercint la prostitució. És una cosa que em té fascinat d'aquesta pel·lícula, que la gent li perdoni, això, a la pel·lícula. És a dir, no té cap mena de principis ni pretén buscar-los. És increïble. Sí, sí.
Doncs és que és absolutament així. Edvard, tu recordes una pel·lícula com... perquè és una, com tu deies, una comèdia romàntica, no?, que barreja doncs, els intents de gags, o gags en si, i la sensibilitat, o la lacrimogitat, o aquesta alegria que dona el romanticisme. Tu la recordes com una pel·lícula divertida? Tens algun gag favorit o no?
Jo crec que potser l'escena que em genera més simpatia de la pel·lícula és el moment de l'òpera.
Ah, sí.
És com agafa una escena molt emocionant, no?, amb ella, amb aquell pla fixa d'ella mirant a l'escenari, emocionant-se amb l'òpera, i llavors deixa anar la frase aquella que no ho pots a castellà, me meado de gusto a las bragas, no? Llavors, crec que aquesta seqüència resumeix bé l'èxit de la pel·lícula, és a dir, aconsegueix que l'espectador empatitzi amb el personatge i després el fa somriure, no? És a dir, aquell punt de riure i plorar que sempre ha estat una suma molt eficaç a l'hora d'arribar a l'espectador. Aquesta potser és l'escena que em ve també perquè era el seu dia, com deies tu, no? Jo la vaig veure amb la meva mare, que era molt fan d'en Richard Gere, i recordo molt aquesta sensació de diversió, no? Passa que després vaig madurar i ja vaig veure que m'havien enganyat. Però, en tot cas, sí que és una pel·lícula que té moments que és evident que la professionalitat del Garry Marshall darrere la càmera i el guió, que és intel·ligent perquè sap treure punta en algunes situacions, doncs et té allà guanyat.
Sí.
No?
I ja per acabar, estem escoltant la banda sonora de la pel·lícula. Mira, pujarà José un segon. Clar, aquí no hi ha fissures, és a dir, aquesta fórmula dels 80-90 en què la banda sonora de les pel·lícules eren cançons gairebé totes emblemàtiques, això s'ha perdut una mica, no?
Bé, no et pensis, continua passant. El que passa és que és veritat que als 80-90 hi havia els montatges aquests que en diuen, que són aquestes escenes que una cançó resumeix un grup d'accions, no? Llavors aquesta pel·lícula amb això és única, perquè estava molt ben calculada per vendre milions de còpies de la banda sonora. A més, encertava a recollir clàssics com Roy Orbison, que l'estem escoltant, amb la cançó de Roxette, que es va convertir també en un altre fenomen de l'època. Llavors, van ser molt, molt hàbils anant narrant musicalment la història a través de les cançons, perquè això els permetia fer un disc ple de cançons. Hi ha una banda sonora original en aquesta pel·lícula, que és de James Newton Howard, que és un dels grans compositors del gènere, que, si sou fans de Bruce Springsteen, haureu notat que el tema principal d'amor, que sona diverses vegades, és literalment la intro d'una cançó de Springsteen que es diu Racing in the Street. Vull dir que la pel·lícula ni tan sols això va fer original. És a dir, es va limitar a fusellar les idees alienes a base de bé. Però, en tot cas, sí que tens raó que la banda sonora va ser un encert. De fet, en aquella època es feia molt això que comentaves. Es agafaven un grup de cançons d'èxit alternades amb clàssics i això permetia enllaunar una banda sonora que després es venia com xurros.
Sí, sí. Doncs Pep Prieto, crític de cinema, mestre de les crítiques i persona que admirem profundament en aquest programa al Matí a Radio Estel, gràcies per entrar a comentar una pel·lícula tan qüestionable i a la vegada tan icònica com Pretty Woman. Un plaer xerrar amb tu.
Igualment, que vagi molt bé.
Vinga, nosaltres que arribem al punt de les 12, Àngelus i Júlia Jurbe.